Sintonitza Ona Codinenca, al 107.2 FM.
El Centre Excursionista
presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la Generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molt de calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i bordegassos. Però bueno, és igual. Bé, o què farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, a segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, com es diu?
A la muntanya. Molt bona nit, avui ens una codinenca i avui al Centre Excursionista anem a la muntanya, com cada dilluns. I per tant farem una mica de sinopsis de com anirà el programa, que avui doncs engegarem com fem sempre amb el Toni Verdaguer. Bé, sempre no, s'ho intercalen amb el Josep Montbrú, però avui la colla el dimecres els tenim avui lliuren i en farem el cim amb el Toni, a veure cap on ens porta avui, que no ho hem pogut parlar i serà sorpresa per tots. I després seguirem, no anirem a la muntanya, sinó, bé, sí, anirem a la muntanya, aquí mateix a Sant Feliu, i en un lloc que és un indret que, diguem que, allò que et dius de soc de Sant Feliu i és aquell poble més amunt de Caldes, doncs és un lloc que potser la gent coneix per Sant Feliu, i no cal dir que som més amunt de Caldes. Tenim el Rafa Ferriols, que porta el cim de les Àguiles, i és un lloc que, diguem, està començant a solapar Sant Miquel del Fai, que ja crec que ja és dir. I després acabarem anant a la muntanya, doncs, amb un soci del centre. Ens acompanyarà el Jaume Vendrell amb el temps del soci, que passarà el Josep Pérez cap aquí a l'estudi per acabar el programa amb la secció aquesta que fem l'últim dilluns de mes, i per tant avui 30 de novembre, últim dilluns de novembre, doncs toca el temps del soci. I jo vull recordar que hi ha loteria del centre, que encara volta en alguns talonaris perquè el poble, si algú en vol comprar, a veure si ens fem tots una mica, no milionaris, però si allò per tapar forats que diu tothom. I per tant, doncs, si algú vol loteria, que busqui gent del centre. Digues, Joan, digues.
No, que dic que hi ha altres coses que també tapen forats, com els taps, per exemple.
Sí, o l'aigua plas, no? Que jo dic que això de Nadal, que és per... L'hauria de patrocinar l'aigua plas, aquest sorteig de loteria. Doncs, res, seguirem, com dèiem, amb el Toni i anirem anant a la muntanya a veure com funciona avui.
Amigues i amics, avui farem el cim. I no només un, sinó dos. Avui anirem a Coll de Pal i farem a la dreta el Puig Llançada i a l'esquerra la Tossa d'Alp. El Coll de Pal és un punt immillorable per iniciar una multitud d'excursions per les muntanyes del nord del Berguedà i la Cerdanya. En aquesta ocasió s'ha elegit un itinerari relativament curt i per tant accessible per gairebé tota mena de caminants i que, a la vegada, ofereixi els al·licients dels alts cims d'aquesta zona prepirinenca. El Puig Llançada, de 2.409 metres d'alçada, És una talaia ideal damunt de les terres veïnes i fins i tot damunt una gran part de la Catalunya central i alguns dels massissos muntanyosos del Vallespí i el Conflent. Per accedir al Turó de Pal, o Coll de Pal, s'ha de seguir la carretera B-4024 que va des de Bagà fins a l'estació d'esquí de la Masella, a la Cerdanya. Això quan la neu ho permet. El Turó de Pal és el punt més alt d'aquesta ruta i està situat sobre la cresta que uneix la Tossa d'Alp i el Puig d'Ensada. S'ha de deixar el vehicle al mateix turó, a la carretera ja quan arribes al capdamunt. Després ja comença a baixar cap a la pista d'esquí de la Masella. Es deixa al costat d'uns senyals metàl·lics que indiquen diversos itineraris i que les inclemències del temps han deteriorat fins al punt de que són gairebé il·legibles. Tot i que en aquesta època de l'any encara hi ha poca neu, és una excursió fantàstica per fer amb raquetes. En cas de que la neu agafi aquests dies, que sembla que tornarà a nevar el dijous que ve, etc., l'ascensió es pot fer amb raquetes. I si no, doncs botes i de cara amunt. L'ascensió és molt senzilla i des del mateix moment que es comença a caminar és visible l'emissor repetidor que hi ha al cim en forma d'una gran pantalla que mira cap a la Cerdanya. Durant tot el recorregut és destacable la total absència de bosc i el pedregar que cobreix aquest vessant del Puig d'Ensada, que juntament amb l'aigua procedent de la fusió de la neu forma algunes zones poc estables que s'enfonsen uns centímetres sota el pes del caminant. A l'arribar al cim, i a pocs metres de l'emissor repetidor, hi ha un vèrtex geodèsic al costat del qual s'alcen un parell de pessebres col·locats per algunes entitats excursionistes de Catalunya. La durada aproximada és d'una hora i 45 minuts des del Coll de Pal. La dificultat és mitjana. Cal portar calçat idoni per l'aigua i el fang, cal portar aigua perquè no se'n troba durant el recorregut i roba d'abric per prevenir canvis de temps. Doncs bé, ens tornem a trobar una altra vegada a Coll de Pal i en aquest moment l'ascensió serà cap a la part esquerra i anirem al cim de la Tossa d'Alp, que té 2.536 metres d'alçada. Està situada en el Parc Natural de Cadí-Moixeró i és un itinerari d'alta muntanya que, tot i la facilitat que otorga el cotxe per arribar fins aquí a Coll de Pal, es tracta d'una excursió fantàstica i inoblidable per fer-la a la primavera, a l'estiu i també a l'hivern amb raquetes. Quin és el misteri de que sigui tan bonica aquesta excursió? Doncs tres dades us donaré. Els extensos paisatges a vista d'ocell que el caminant pot gaudir durant el passeig per damunt dels 2.000 metres d'altitud. L'extensa panoràmica des del cim de la Tossa, especialment de la comarca de la Cerdanya, el Cadí, el Moixeró i el Pedraforca. I la suculenta gastronomia, aquest és el tercer efecte suculent d'aquesta excursió, que és la cuina del Niu d'Àguila, que és el refugi que hi ha a prop del cim, que és un dels més alts de Catalunya i que és el punt final de l'excursió. La ruta, com he dit, comença en el mateix Coll de Pal, al qual s'hi accedeix des de la carretera de Bagà, exactament igual com si anéssim al Puig d'Ensada. L'ascensió a peu s'inicia per l'esquerra, mirant cap a la Cerdanya, per uns prats. Molt aviat l'excursionista arriba a l'aresta del Serrat Gran, on es comprova que l'estructura de la Tossa i el Moixeró són molt diferents de la del Cadí. Una lliçó pràctica de geologia, vertents abruptes i amb grans parets cap al sud i vertents suaus i cobertes de bosc cap al nord. L'itinerari segueix pràcticament per tot el fil de l'aresta. No hi ha pèrdua possible. Durant tot el passeig, per on el caminador o l'excursionista anirà coronant diverses cimes, és fàcil veure volar àguiles i, amb una mica de sort, algun trencalós. A més, està ple aquesta zona de cabirols, que és l'animal terrestre d'aquesta zona. Des del cim del pic de Coma Vella, a 2.436 metres, el trajecte s'endevina curt i és el moment de gaudir de les meravelloses pistes del Puigmal, el Coma Pedrosa, aquest a Andorra, i cap al lluny al Pirineu Aragonès. També es veu des d'aquí Montserrat, i si esteu atents, els relleus de Tarragona són una fotografia que cal tenir en compte. Inclús amb una jornada neta i amb bon temps, es pot veure l'horitzó Menorca i Mallorca. Es recomana fer aquesta ruta a primera hora del matí i portar un bon calçat i roba d'abric, perquè normalment a la tarda el temps pot canviar. I bé, acabarem amb la frase de cada dia, filosòfica, a tots nivells. Aquesta vegada és de l'Albert Einstein. I diu així: l'educació és allò que permaneix quan un ha oblidat tot el que va aprendre a l'escola. Albert Einstein.
Molt bé, doncs, una bona frase per acabar la secció. Ja ho dèiem, que veure quantes coses hauria aprendre aquest bon home a l'escola. Això no, nosaltres no ho sabrem avui. Però bé, Miralda, tira un tros de música i passarem al tema del dia, que anirem al cim de les àguiles, a veure què. Doncs seguirem anant seguint el programa, i com deia, avui ens acompanya el Rafa. Molt bona nit, Rafa.
Bona nit.
L'entrevista, diguem, la porta més el Joan Font, que és el que s'ha preparat a totes les preguntes. Per tant, Joan, engega tu i veure què ens explica avui el Rafa.
Molt bé, doncs entrevistem avui el senyor Rafa Farriols, que ens parlarà del cim d'Àligues. El cim d'Àligues, com tots sabeu, és aquest centre d'aus rapinyaires que hi ha a la sortida de Sant Feliu de Codines en direcció a Castellterçol. Buscant per internet a la pàgina web d'aquest centre, he trobat una descripció que és la següent. Cim d'Àligues és un centre únic en el seu gènere en l'estudi, mostra, cria i vol d'aus rapinyaires. La idea de crear Cim d'Àligues neix a partir de l'afició que des de petit tenia en Rafa Farriols a les aus rapinyaires. Després de visitar diversos centres d'arreu d'Europa, el projecte començava a tenir forma. Al març de l'any 1994, i després de quasi bé 3 anys de recerca de terrenys, tràmits, permisos, obres, etc., es va obrir el Cim d'Àligues, que va ser el primer centre especialitzat en aus rapinyaires de l'Estat espanyol. Doncs avui tenim aquí en els micròfons d'Ona Codinenca l'impulsor i creador d'aquest centre. Bona nit, Rafa Farriols.
Bona nit.
Ja hem dit que això s'inicia quan era jove. Explica'ns una mica més aquelles sensacions i aquell interès per les aus rapinyaires de quan eres petit.
En realitat, de petit, pràcticament m'agradaven quasi tots els animals. El que passa és que quan vaig descobrir, de forma accidental, ens van portar una rapinyaire a casa, que estava ferida, la vam arribar a curar, perquè realment segurament no estava molt malament, pues ja me'n vaig, diguem, com enganxar una mica en aquest món de les rapinyaires. Uh-huh. I a poc a poc vaig anar interessant-me, i fins al final que he aconseguit fer una mica la meva professió.
A quin lloc vas néixer i on hi vas passar aquests primers anys? D'on ets originari, tu?
Jo vaig passar els primers potser 15 anys a Barcelona, ciutat. Uh-huh. Després ens vam traslladar a viure a Argentona, allà al Maresme, uns quants anys més, i des del 93, me sembla, ja estic aquí, a Sant Feliu.
Està bé, que va ser amb motiu de... Amb motiu, sí, sí. No? Com descobriu aquest lloc i per què us decidiu per fer la instal·lació aquí? Degut al terreny? Quin va ser el que us va fer decidir, doncs?
Sí, el terreny, evidentment, era molt important, buscar un terreny una mica elevat, una mica agreste també, amb unes, diguem, condicions, sobretot de vent, que siguin favorables per fer volar algunes aus grans com són els voltors o algunes grans àligues. Uh-huh. I després també tenia que complir altres condicions, com que es pogués construir una mica per fer les instal·lacions, per fer una casa per vigilar els ocells. I evidentment tampoc era també molt important no trobar línies elèctriques importants.
Yeah.
Perquè les línies elèctriques, com tots sabeu, són un possible perill per les grans aus en general.
Mm-hmm. Abans de fer això del cim d'àligues, feies també alguna activitat del tipus de cisnaturista i així, o de contacte amb la natura i amb les aus?
Vaig començar una mica a aficionar-me fent falconeria. No. O sigui, caçant amb un estó. Abans, al principi, es podia, amb els permisos pertinents de la Generalitat, es podia desnidar de la natura un poll, al millor, d'un niu de 3 o 4 pollets, podia desnidar un ocell, o bé te lo donaven d'un centre de recuperació d'algun ocell que al millor havien trobat i que estava, al millor no es podia tornar a la natura per les condicions que siguin. Llavors amb aquest ocell doncs, podies, diguem, practicar una mica falconeria.
Ja, està bé. Tornant al centre, l'obtenció de permisos i llicències deuria ser força laboriós, m'imagino, perquè siguent el primer centre potser deuria ser una cosa una mica estranya, no? Demanar per fer un centre d'aquest tipus.
Sí, clar, muntar un negoci, diguem, que té un altre, doncs és més fàcil. Però una cosa que sigui una novetat i a més amb rapinyaires, pues clar, és una mica xocant, una mica fort, i llavors inclús pues, hi havia gent que realment tenia inclús por, quasi por, no? Les rapinyaires que podien fer els nens o el que sigui. Una mica per falta d'informació, evidentment, però havia algunes...
Per aconseguir aquests permisos hauries d'haver de demostrar un cert currículum, uns coneixements, una sèrie de coses, perquè esclar, no, si ho demano així d'avui per demà em diran que n'anai, no?
Sí, a part del currículum, havia que vestir-lo amb cara i ulls, diguem, no? Uh-huh. Instal·lacions conformes per les aus, uns permisos també de la Generalitat que l'apoyessin, uh-huh. Tot això, doncs, al final pues, es va aconseguir, va costar bastant, però es va aconseguir.
També. Quins són els objectius del centre? És a dir, què es pretén amb fer el centre aquest? Quines finalitats es busca?
El centre va estar molt orientat des del principi a que sigui un centre educatiu, sobretot de cara a les escoles. Uh-huh. També fem educació de cara als adults, però bàsicament el més important és de cara a les escoles. De fet, els dies de cada dia, en època escolar, evidentment, tenim sempre visites d'escolars, no? I també tenim un equip pedagògic, un equip de biòlegs i un equip de monitors molt preparats per rebre els nens que ens venen a visitar. Mm-hmm.
Quantes persones formen l'equip que teniu en el centre?
En l'època escolar som al voltant d'unes 15 persones. Ja. Entre monitors i cuidadors.
Ja hi deu haver potser també veterinaris i així, perquè hi deu haver un servei que en cas de que un au doncs, tingui alguna ferida o així, doncs...
Sí, tenim veterinari. El que passa és que, gent que ha estudiat veterinària, el que passa és que les rapinyaires, com són uns animals salvatges una mica difícils de conèixer, hi ha poca gent que estigui especialitzada en aquest tema. Llavors, normalment, si tenim algun cas greu, que normalment no és freqüent, lo portem a un veterinari que hi ha a prop de Barcelona, a Badalona, que és un veterinari que està molt especialitzat, que fa molts anys que està treballant en rapinyaires.
Yeah. Aproximadament, quantes aus teniu en el centre?
Unes 140.
140. Totes rapinyaires, o sigui, no teniu cap que no sigui d'aquesta espècie?
Tenim una parella de corbs. d'aquest any, fa un any, que tenim una parella de corbs. El que passa és que les tenim una mica també per fer educació ambiental. Moltes vegades es confon tots els còrbits amb rapinyaires.
Yeah.
I per ensenyar una mica què és la diferència, pues, el millor és veure aquesta diferència.
Mm-hmm. Perquè el corb, per caçar, utilitza més o menys uns sistemes semblants, en definitiva també caça animals vius o viu més aviat de carronya?
Pot arribar a matar algun animal viu sempre i quan estigui feble,
ja,
per alguna qüestió d'enfermetat o d'una ferida,
uh-huh,
o que sigui un pollet que ha caigut del niu, però no és capaç de caçar un animal sa a la natura.
Ja. Uh-huh. Quines són les més característiques que teniu? Les àguiles, els voltors, què és el que més crida l'atenció? Quin és l'espècie que més crida l'atenció?
No hi ha una espècie, diguem, favorita. La veritat és que hi ha a vegades preguntes quin animal t'ha agradat més i alguns nens pues, diuen pues, a mi m'ha agradat el xuriguer, perquè quan fa vent pues, fa l'aleta i és com molt simpàtic. Pues, a mi m'ha agradat el falcó, pues, potser per la velocitat que ha agafat en el vol d'aquest dia,
uh-huh,
o el voltor pel tamany. O sigui, no hi ha una preferència exacta, però normalment les que criden més l'atenció són l'àliga de cap blanc, perquè realment és molt vistosa,
uh-huh,
els voltors, quan tenim un vent bo i poden enlairar-se molt,
uh-huh,
i també el falcó, sobretot per la velocitat que agafa.
Per la velocitat, no? Els altres per la grandària, potser, i el falcó per la velocitat.
I algun cop que he anat a veure el falcó, els voltors, la veritat em van fer gràcia no quan volaven, sinó a terra, que són molt còmics amb,
sí, la veritat
és que...
Sí, amb els salts, no? Van fer, sí, saltirons.
Sí, sí. Jo anava amb un nen d'uns amics que tenia 2 anys i quan vam sortir parlava de l'ocell pallasso, perquè feia uns dies havia anat a un circ i un pallasso feia aquells salts també, i el va batejar amb l'ocell pallasso i dèiem, quin és l'ocell pallasso?
És veritat, quan està a terra és molt diferent, quan vola és molt majestuós, en canvi a terra és una mica...
És més còmic, sí.
Més còmic, sí, sí.
Bé, fem una petita pausa musical i continuem.
Caragol, caragol, treu les banyes, treu les banyes. Caragol, caragol, treu les banyes, banyes, que ix el sol.
Bé, continuem, perquè aquí semblava que quejava una mica,
sí,
això
del voltó que anava saltant.
Sí, sí, després ja posarem un altre, oi? Miralda, que posarem un altre de música més endavant. Bé, doncs, aviam, això, continuem amb les espècies aquestes. Deia que també en teniu de nocturnes, d'aus. Hi ha algun mussol, alguna au d'aquestes? Potser la majoria que són diurnes, les que teniu, o teniu més de diurnes, probablement?
Tenim moltes més de diurnes, però el que passa és que a la natura també passa això. A la natura, potser al món, podem trobar unes 350 espècies de diurnes i unes 150 nocturnes. Les nocturnes són un grup una mica més reduït.
Ja. I llavors, aquestes nocturnes també les feu volar normalment o aquestes no acostumen a sortir tant? O les feu volar de nit?
No. Volen de dia també, no les passa res.
Ara, quan parlàveu de les aus més boniques, jo penso que l'òliba és una de les més maques que hi ha, l'òliba.
L'òliba,
evidentment, als nanos els agrada molt.
Les agrada molt, i també el duc nival. El duc nival, com ha sortit en la pel·lícula de Harry Potter, pues ja s'ha convertit una mica en una estrella.
És veritat.
Bé, en el centre, a part de veure les aus, doncs es fan algunes activitats. Quines activitats feu?
El cap de setmana, quan venen els pares amb els nens, les activitats que es fan és primer una visita guiada abans de la sessió de vol, i se van explicant les característiques una mica generals. Es dona una informació una mica ampliada del món de les rapinyaires. I després, en el moment de la sessió de vol, és quan, diguem, se reforça aquesta explicació, diguem, en directe, no? Quan estan volant.
Yeah.
I quan venen les escoles, l'explicació és molt més àmplia, no? Dura pràcticament tot el dia. Yeah. El dematí primer es fa un itinerari pel bosc, explicant una mica l'entorn, on estem, d'on venen ells, per situar-se. També s'ha parlat una mica de la vegetació, d'altres animals, una mica per involucrar aquestes rapinyaires en el seu entorn. I després a la tarda pues, es fa una mena de gincama amb tot allò que, amb tot de proves relacionades amb el que han vist i han escoltat durant el matí.
Les aus s'alimenten un sol cop al dia, s'alimenten quan han volat per incitar-les a volar o donar-los un premi perquè han volat, o com va la qüestió de l'alimentació de les aus?
Sempre que podem, sempre les alimentem en el moment del vol. És com una mena de premi. A part de que moltes ja han nascut aquí i tenen una mica el cim com la seva llar, a part d'això sempre hi ha que, diguem, premiar-les per allò que han fet bé.
Sí. Però a part de lo que és aquest moment de volar, hi ha algun altre moment que també prenguin aliment o no?
No necessàriament. Evidentment, si un au no pot volar pel motiu que sigui, pues li donem de menjar normalment sempre en el guant del cuidador.
Quina alimentació se'ls dona a les aus?
Pues, com totes són carnívores, totes les rapinyaires, pues, donem carn. Cadascuna una mica lo seu, perquè no totes mengen el mateix tipus de carn. El voltor pues, pot menjar tranquil·lament pues, vedella o porc. El falcó normalment carn d'ocell, perquè és un caçador d'ocells. O menja pollastre, o menja guaia, o a vegades inclús colom. Les nocturnes normalment rata o ratolí, a vegades conill, a vegades també pollastre.
Ja. I en algun cas se'ls dona animal viu per la cacera pròpiament, el caça?
Perquè no perdin l'instint.
Exacte, no sé, dic jo, no?
No, en realitat intentem una mica, són ocells diguem, que estan aquí per fer educació ambiental, no per reintroduir, tot i que col·laborem en altres projectes, els ocells que surten a ser de vol no ens interessa que cacin ni que diguem reforçar l'instint caçador, perquè si no al moment de volar anirien a buscar el menjar al voltant del cim. Això vol dir que si surt a volar una àliga grossa i veu passejant alguna persona amb un gosset per la carretera de Sant Miguel del Fai, pues podria pensar que és el seu àpat.
Sí. O sigui que això ho eviteu, vaja. Ni per allà la gespa aquella que teniu tan maca no deixeu anar un ratolí perquè el puguin caçar.
I ara que comenteu això dels animals vius, a la carretera de Sant Miguel del Fai hi ha aquell senyor que té tants coloms, no heu tingut mai cap problema amb els coloms que volen per
colombòfil
per allà?
No, precisament per això, perquè sempre intentem que en el cas seria el falcó, seria el depredador típic del colom, no? Intentem treure ocells que no vagin a caçar. Quan veiem que un ocell va a caçar, se la reeduca perquè no passi això.
Bé, no dic perquè hi ha moments que volen molts coloms allà al voltant d'aquella casa, dic que no tenir algun disgust també.
No, he posat l'exemple del gos, però evidentment els coloms del senyor Márquez o els coloms del poble o qualsevol altra gallina d'alguna persona que tingui allà en el galliner per allà.
Seria un risc, no? D'on han sortit les aus que teniu al centre? Són totes de cria o les heu comprat? O com ha anat això?
La gran majoria són de cria. Són de cria en cautivitat. O bé han nascut en el centre dels cim d'àligues o bé han nascut en altres centres semblants als cim d'àligues. Normalment d'Europa, Anglaterra i Alemanya, diguem, són els països que més, diguem, hem portat aus. Tenim també algunes que venen de centres de recuperació d'alguns punts, algunes de Catalunya, alguns altres punts de centres de recuperació d'algun altre lloc de la península.
També. Però en allà també teniu cria d'aus, en algun cas, no?
Sí. Quasi totes les que tenim són criades en el cim.
Com s'aconsegueix aquesta cria d'aus? Les heu de tenir separades o són les que habitualment feu volar i així que són les mateixes que crien? O com ho munteu, això?
Quan són joves, el millor és treballar-les, fer-les volar, que s'acostumin, que perdin la por a les persones. I després, quan ja tenen l'edat de cria, les posem juntes, si pot ser a la vista del públic, i si no, perquè són d'un caràcter més esquerp, pues en unes gàbies apartades. I al cap de, si hi ha sort, pues al cap d'uns anys poden començar a criar.
Està bé. Aviam, jo és un, o sigui, per exemple, jo sé com crien els mamífers, no? com ho fan, com crien doncs, els peixos probablement, no? Allò que es veu doncs, que passa un peix i deixen anar la femella, deixen els ous i després el mascle deixa anar l'esperma i així. Les aus, com funciona això? Perquè la femella crea, o sigui, és la que fa l'ou a dintre el seu estómac o el seu no sé quina part, i llavors com es fecunda això?
Bueno, abans de fer l'ou, evidentment, primer l'ha de fecundar.
Sí. Es fecunda prèviament.
Sí. D'acord, però vull dir, no, em referia jo que fa cria, o sigui, se li forma l'ou a dintre del cos i llavors, abans de pondre'l, hi deu haver la fecundació, no?
Exacte.
Com es produeix la fecundació del perquè es veu que el mascle es posa sobre la femella, em sembla, i...
Exacte. Ja. El mascle es posa sobre la femella, llavors la femella aparta una miqueta la cua, la posa de costat, uh-huh. i el mascle la baixa cap a baix, i llavors els dos òrgans sexuals se junten, uh-huh. i hi ha un pas de fluids del mascle cap a la femella.
Ja. Uh-huh. I llavors aquest fluid és el que germina l'ou. I l'ou en aquest moment quina formació té? És a dir, ja té, no deu tenir la closca, m'imagino? O sigui,
No. L'ou, diguem, per un ou del tamany de, per exemple, d'un pollastre, diguem, d'un quilo o així, doncs l'ou seria com quasi un cigró, quasi. Ja. És molt petit.
Mm-hmm. Bé. I llavors a dintre es va formant i quan sí. el pon, llavors, bueno, el coven i així, no? Vull dir, les aus aquestes necessiten algun niu, les que teniu per cria, deuen tenir uns nius ja fets per poder doncs, covar els ous, etc. No? O bé ho feu vosaltres a part i els agafeu els ous i els coveu, com va això?
Fem de tot, la veritat
és que... De les dues maneres, oi?
De les dues maneres, sí. Si veiem que la femella realment és molt bona mare, perquè moltes vegades les controlem, les posem càmeres de vídeo i veiem el que passa, no? Uh-huh. Si veiem que la mare es comporta molt bé, com el que fa i tal, doncs se la deixem i ella mateixa ho va fent tot. Si veiem que s'aixeca molt o que és molt neguitosa i potser per una tormenta o perquè igual ha guanyat el Barça i comencen a tirar coets, per exemple, doncs llavors el millor és agafar els ous i posar-los en una incubadora. I el moment que han nascut, després de 3 o 4 dies, se els tornem un altre cop a la mare.
Ah, ja, un cop han nascut i llavors la mare els alimenta.
La mare els alimenta, sí.
Sí, perquè hi ha una pregunta de la Teresa que no s'acosta al micro, que diu si s'espanta amb els coets, més que res perquè ho sentin els oients.
Tots els animals s'espanten amb els coets, els gossos, sí. els gats, les gallines, els porcs i les criatures.
Els gossos ja ho sé, però les aus...
També.
Tots els animals s'espanten de los sorolls importants i, diguem, poc naturals. Inclús dels llamps, els llamps, les tormentes també.
Sí.
Moltes vegades, aquí hem parlat un moment del trencalòs, parlant de la muntanya, moltes vegades s'ha donat el cas que potser un llamp ha caigut bastant a prop d'algun niu de trencalòs i han abandonat el niu, s'han espantat.
Ja no han tornat allà,
ja han tornat, ho han cries, tornat al cap de 2 dies, però clar, els ous ja estaven refredats.
Clar.
Perquè que parlàvem de la inseminació, amb el tema de les aus, inseminació artificial n'hi ha o no?
Sí, també. De fet, al principi fèiem una mica d'inseminació artificial, però ara ja no ens cal. Ja tenim parelles que ja lo fan bé de forma natural, llavors és millor no intervenir.
I a més és més divertit per ells, no?
No, clar.
Evidentment, sí, no les agrada que els manipulin tant.
Exacte, segueixen la natura, no? Com són els habitacles de les aus? Les teniu separades, juntes, com va? Depenent també potser de l'espècie?
Exacte, depenent de l'espècie. Quasi totes les rapinyaires hi ha que tenir-les separades, perquè són bastant independents i es podien arribar a barallar. En canvi, hi ha unes poques, com els voltors o els milans, que són més gregaris, aquests poden conviure junts.
Està bé. Quines són les facultats físiques que utilitzen per caçar les aus rapinyaires nocturnes, per exemple? És a dir, hi deu haver aus que cacen, no sé, amb les potes i que maten amb les potes. N'hi haurà que ho fan amb el pic, no sé, vull dir, això és com funciona amb els tipus d'aus que teniu.
Pràcticament totes les nocturnes cacen d'oïda. Evidentment fan servir les urpes, totes les rapinyaires fan servir les urpes per matar la presa, capturar-la i matar-la. Però localitzen l'animal amb l'oïda i s'ajuden després amb la vista, si hi ha llum o si no hi ha llum, no, solament amb l'oïda. En canvi, les diurnes, les àligues, els falcons, els aligots, sempre cacen amb la vista, l'oïda. És un complement, però és un complement molt secundari.
Ja. I, o sigui, llavors la diurna, bàsicament, clar, necessita tenir una vista molt important perquè l'alçada que van, per veure l'animal que ha de caçar a terra, doncs la vista que supera, la que tenim nosaltres la deu superar per unes quantes vegades. No?
Entre 8 i 10 vegades.
Entre 8 i 10, déu-n'hi-do. Molt bé, parlem de les sessions de vol. Com les efectueu, aquestes sessions de vol? Quin és la rutina que porteu?
Comencem normalment amb nocturnes, volant dos o tres nocturnes, perquè són bastant tranquil·les, i al principi també el públic pues, està com més relaxat, i a poc anem augmentant la dinàmica de la sessió de vol i també el tamany de les aus.
Ja. Yeah. Quina durada hi ha, té? O sigui, per exemple, una au nocturna, que la feu volar? 10 minuts? No sé, o quant temps està volant? No? I va molt lluny?
No, realment les nocturnes, com són caçadores d'oïda, i a la natura pràcticament no volen si no és absolutament necessari. Només se desplacen o bé per el tema d'aparellament o bé per caçar. Hi ha altres rapinyaires diurnes que realment per caçar necessiten fer molts quilòmetres. Les diurnes no es mouen del lloc, només van escoltant i quan senten alguna cosa llavors van volant. Per això en el moment del vol volen poquet, volen o de puny a puny o d'un puny a un pal que tenim prèviament a l'altre costat, més aviat sempre intentant que passin el més a prop de la gent possible perquè les vegin bé.
O sigui, aquestes no es desplacen centenars de metres en fora, diguéssim.
No se'n van mai.
Llavors, les que se'n van una mica més lluny, que deuen venir a continuació, llavors que feu volar? Hi ha rapinyaires més grosses i diurnes? Com va això?
Més que per el tamany, és per el tipus de costum que té aquella espècie. No? El falcó, per exemple, és un ocell que realment necessita volar bastant per localitzar de pressa, enlairar-se i esperar amunt al cel molta estona. Se passa molta estona a l'aire. En canvi, un aligot, no. Un aligot que també és diurna, normalment, sobretot si fa poc vent, pues lo veiem parat a sobre d'un poste de telèfonos o a sobre d'un arbre, esperant a veure si veu algun ratolí per allà a prop del prat. Llavors, clar, l'aligot volarà poc, aunque sigui la sessió de vol, i en canvi el falcó no. El falcó, quan sent l'aire, pues vola molta estona.
Jo fins i tot, amb aquesta sessió que vam venir un dia, no sé quina ocellera, va marxar. Vull dir, la noia que hi havia amb l'ocell, va fent amb el micro, va dir, doncs ja tornarà. I quan després de la tarda ens vau fer la visita guiada acabat de la sessió de vol i ens van dir que ja havia arribat, que havia acabat la sessió i que va aparèixer per allà la gàbia tot sol, això és el que passa sovint, no? A vegades.
Depèn molt de les condicions que tinguem ambientals, sobretot del vent. Si tenim un vent molt bo i fa calor, pues moltes vegades les ve de gust volar. Moltes vegades les rapinyaires són una mica la llei del mínim esforç. Si poden volar menys i menjar, pues a volar menys i menjar, clar, com tothom, quasi, no? El que passa és que si el dia ve de gust passejar o volar, pues realment llavors s'esplaien i poden estar més estona de lo normal, no?
Sí, suposo que més que replanegen, no? Deuen agafar una corrent d'aire calent i
es va pujant, no? I quan està a dalt pues es queden una estona, sí.
De tota manera, alguna vegada us ha marxat algun au, oi? Vull dir, us ha marxat i l'heu hagut d'anar a buscar o perquè us han avisat o perquè potser li heu col·locat algun aparell per localitzar-la? Com ho feu, això?
Sí, quasi totes no. Al principi, quasi totes les aus portaven un aparell, un transmissor a la cua. Ara, actualment, només les que tenim dubtes, perquè hi ha altres que ja fa molts anys que volen cada dia,
ja les coneixeu i
es coneixen molt el territori i sempre tornen. Però les que són, per exemple, tots els polls de l'any que comencen a volar, a vegades pues, es poden despistar, es poden anar cap avall i després les pot costar molt tornar. I llavors sí, les anem a buscar amb una mena de receptor que podem localitzar més o menys on està.
Ja. I aquest receptor, quina distància pot abarcar? És a dir, podeu anar-la a buscar des de molt lluny o si s'allunya massa ja no?
Molt lluny tampoc. O sigui, condicions òptimes serien uns 50 quilòmetres. Ja. Però clar, condicions òptimes, què vol dir un terreny pla?
Ja.
Estem a la muntanya. Llavors, si estem a dalt de la muntanya, una muntanya molt alta, pues tenim avantatge i llavors podem arribar molt lluny. Però realment si l'au està com en un forat, en una vall, llavors només 10-15 quilòmetres.
Està bé. Fem una altra pausa a veure si ara encertem una música una mica més normaleta.
Cerdanya fins la Vall d'Aran. Amb la natura al voltant, que ens va ensenyant a cada instant, que ens fa petits i alhora ens fa tan grans. Tinc un flat fluix, tinc un fluix flat, tinc un flashback, feedback, jet lag, faig pitjampat, tic-tac, flic-flac, quin embolic com he enredat. I mentre canto en un pim-pam faig zig-zag, sóc plis-plas, plis-plas, m'he embarbussat i enrevessat. Amb un clic-clac faig un retrat.
Un clic-clac?
Aquest rock ja està una mica xalat, eh?
Aquestes sessions de vol que feu, quantes, és una sola al dia o en feu més d'una? O amb alguna au en feu més d'una, potser?
Els dies de cada dia, que és quan venen les escoles normalment, fem només una sessió de vol al dematí. I els caps de setmana, i també el mes d'agost, fem dos, una al dematí i una a la tarda.
Ja. I hi ha alguna vegada que no volin, per algun motiu?
Sí, sí, sí. Quan tenim un vent molt, molt, molt fort, no volen.
No volen.
Quan plou molt, no volen. Quan fa boira, no volen.
No volen.
Però ni aquí ni a la natura tampoc.
Ja, ja m'imagino. Amb pluja tampoc volen, per això?
Fer-les volar?
Perquè pluja vull dir, esclar, pot
ser... És una mica contra natura per ells. O sigui, realment, per exemple, aquest diumenge passat van començar la sessió de vol, plovia una miqueta, però a mitjà de sessió va començar a ploure més, i al final van tindre que suspendre la sessió de vol a mitjà, perquè realment estava plovent molt.
Clar, a més la gent també es mulla perquè està en l'aire lliure.
La gent es mulla, no és agradable.
Bé, en el centre també hi ha alguna altra cosa que s'hi pot fer. Quins serveis ofereix el centre? Hi haurà potser restaurant o botiga? Què hi teniu per allà?
Tenim una botiga, evidentment amb cosetes o records relacionades amb les rapinyaires, amb llibres i coses d'aquestes.
Samarretes,
bueno, una mica de tot. I després també hi ha un bar-restaurant, bar-restaurant que es menja bastant bé.
Està bé. I vull dir, hi ha alguna zona pels nanos quan venen als col·legis i així, o llavors probablement no van al restaurant, que tenen una zona potser per poder menjar...
No, clar, quan venen col·legis... els professors moltes vegades sí que les agraden al restaurant, per prendre un cafè, no gaire cosa més, però sí que estan al restaurant i els nens estan a les zones de pícnic amb els monitors que nosaltres les aportem.
Està bé. Què cal fer si trobem algun dia, pot ser que algú es trobi un au ferida, un au que ha rebut algun cop o alguna... Què cal fer amb un au i on cal portar-la?
El primer, per agafar-la, en el cas que estigui ferida, hi ha que assegurar-se que sigui realment ferida, que no sigui un pollet que ha caigut del niu. Si és un pollet que ha caigut del niu, el millor és deixar-lo, perquè normalment els pares, encara que hagi caigut, se n'ocupen d'ell. Si és una ferida, el millor és pues, amb una jaqueta o amb una tovallola o alguna cosa semblant, embolicar-la perquè no t'esgarrapi, evidentment ella intentarà, estarà molt atemorissada i llavors intentarà defensar-se, no? Llavors, perquè no t'esgarrapin els urpes, hi ha que agafar-la amb una protecció, ficar-la si pot ser dintre d'una caixa amb algun foradet i un la pot portar a casa i és allí trucar als forestals i ells la vindran a recollir. La vindran a recollir i la portaran al centre de recuperació que està aquí a prop.
Sí. No hi ha distinció d'aus, vull dir, pot ser qualsevol tipus d'aus, s'hauria d'actuar de la mateixa manera.
Sí, qualsevol animal salvatge.
Quines són les causes principals que produeixen ferides o que fan que...
Les línies elèctriques les primeres, oi? Les línies elèctriques.
Evidentment, les línies elèctriques a les aus grans, són molt, molt importants. Eh? Mm-hmm.
Per què? Per què vol dir això? Perquè les ales toquen dos fils a la vegada, potser? O per...
Vàries coses. Això és, o sigui, si el moment d'aterrar a la torre elèctrica és una au de grans dimensions i els cables no estan massa separats, si toquen dos fils, les passa la corrent.
Clar.
O si toquen un fil i toquen també a la massa, a la torre, uh-huh, també les pot passar la corrent, ja, molt electrocutades. Uh-huh. I a vegades també passa per això, que no cal electrocutar-se, només xoquen. Estan, a lo millor estan perseguint una presa, aquesta presa passa per entre el mig dels cables, uh-huh, aunque ells veuen molt bé, no estan fixant en els cables, estan fixant només en la presa. Llavors es poden xocar i també es poden trencar una ala.
Ja.
I un altre motiu emergent actualment són els molins de vent, els molins eòlics.
Mm-hmm. Però
I també les carreteres, també els cotxes. I...
Els molins aquests, efectivament, vull dir, perquè que no veuen les pales o què deu passar? Perquè tampoc agafen una gran velocitat aquests molins. No? A més, tinc entès que si hi ha molt de vent, llavors els aturen.
Sí, bueno, poden agafar més de 100 km per hora, la punta de l'aspa,
yeah,
i si toca a qualsevol cosa la trinxa.
Sí.
No sé molt bé per què xoquen, no se sap molt bé, però realment cada dia n'hi ha unes quantes morts d'aus rapinyaires per aquesta qüestió.
Mm. Si ens trobem un ou, per descomptat que l'hem de tocar, però més val potser no acariciar-la ni fer-li com faríem amb un gust d'allò d'intentar doncs acaronar-lo i així, amb un ou aquestes coses no van, oi?
No, bueno, de fet que ningú animal salvatge, però les aus encara menys. Les aus, el contacte, el tacte en realitat és algú molt apreciat pels mamífers, però no per les aus. És tot el contrari, per elles és una agressió.
Mm-hmm. Molt bé, doncs fins aquí hem arribat amb aquestes preguntes que li hem fet a en Rafa, i que en definitiva el que li hem de fer és agrair-li la seva presència en aquests micròfons i encoratjar aquells que ens escolten perquè facin una visita en aquest centre anomenat Cim d'Àligues, en el que passaran una estona força agradable aprenent moltes coses d'aquestes aus espectaculars. Molt agraït.
Jo volia acabar amb una cosa. Ara quan acabem fora micro, després et passo el paraula, Toni, agafarem dades per localitzar a l'Ivet, a la teva filla, que ella sí que pot venir a parlar un dia de muntanyes, ja ho hem fet alguna vegada, oi? Que
bé,
encara
sí,
està
sí.
Molt tema, i hem triat l'ons i anar
sí,
fent
sí,
de les
sí,
seves.
Sí, encara fa curses, et triat l'ons.
Molt bé, doncs ja quan acabem amb la Teresa acabarem de lligar-ho això, i Toni, digues que...
No, jo volia dir que l'important de tota la conversa que hem tingut, i hem passat una mica de llarg, és el tema pedagògic i el nivell pedagògic i científic que té la instal·lació, perquè jo he anat 3 o 4 vegades i la veritat és que sempre he quedat parat del nivell que hi ha, és a dir, no és una cosa de diversió només, que també, sinó que és una cosa per aprendre exactament el tema dels rapinyaires, és molt important. Jo penso que pels nanos d'edat escolar és molt important, perquè el nivell és altíssim, és molt, molt maco, molt maco.
Sí, sí, sí. Estem d'acord totalment.
Moltes gràcies.
Molt bé, doncs seguirem amb el temps del soci.
Bueno, bé, els últims minuts d'aquesta sintonia entrem en el temps del soci. Avui tenim el Jaume Vendrell, que no sé què li preguntarem perquè quasi no queda temps, però bueno.
Ja hi haurà tot, ja.
Molt bé, Jaume. Jaume, segons les notes, tu vas entrar de soci al centre el 2008, o sigui l'any passat.
Sí, jo vaig entrar soci perquè em vaig ficar amb la colla del Rodet i mitjançant això, doncs, clar, em vaig ficar dintre el soci, de soci per gaudir dels avantatges de ser del centre.
De ser del centre. Ja en venies, vull dir, sé que vull dir, no vas néixer aquí a Sant Feliu, venies d'un altre puesto. Allà ja hi eres soci allà d'algun centre, ja tenies aquesta actitud.
Bé, jo,
o no?
No, d'excursionisme, de, no. Però jo feia excursionisme però en bicicleta.
En bicicleta, sí, ja sí. Sé que és el teu fort, això ja. Sí.
Jo ja era soci del Club Ciclista Caldes, ja des de l'any 85, vull dir que ja fa molts anys que en sóc soci, i en aquests moments ara sóc el president.
Llavors, una altra cosa, sé que, vull dir, pel temps que portes dintre del centre potser ens coneixes poc o ens coneixes molt. Quines aptituds o quines coses bones tenim dintre del centre?
No.
I llavors una altra pregunta seria, aprofitant, perquè no sé si queda temps, què t'agradaria que hi hagués en el centre? Saps que dius aquest centre, doncs hi falta... No sé, tu mateix.
Jo que veig que aquest centre, quan organitzen coses, doncs veig que el soci i jo, doncs, si vol que molen els actes que es fan.
Veus,
no?
Que hi ha gent participativa.
I feu moltes coses i que el poble, doncs, ve a les vostres coses que feu, no?
Sí, sí, sí. O sigui, això és un actiu. I l'altre, quina manca hi trobes? Que dius,
home,
us hi faltaria no sé què, saps?
Us hi faltaria una secció ciclista.
Això suposo que és un tema que el Ramon no em podrà parlar. Que ho
sí, sí, ja, per ja, altre... ja ho lligarem.
Ah,
vale. No digues, que...
No, és això.
No, això de la secció ciclista, amb el Jaume ho hem parlat de... Ja portem alguns dies parlant-ho i hem d'acabar de concretar de que vingui a parlar de bicicletes aquí a la ràdio.
No hi ha cap problema. Jo ja fa... Potser vaig en bicicleta des de... En tinc ara 42 anys, vull dir, des dels 12 anys que m'hi dedico a anar en bicicleta per les carreteres i ara vas mig que per la muntanya.
Una pregunta, ja m'has estat dintre de la competició? Has tingut allò?
Vaig estar un parell d'anys, sí.
Ah, sí, has tocat.
Quan vaig, de l'època de juvenil i de cadet vaig tocar alguna cosa de competició,
molt bé.
Però bueno, és una cosa molt dura i a vegades els estudis i el treball no pots compaginar-ho tot i més que res vaig tirar cap al cicloturisme,
cicloturisme,
que és una branca que, diguéssim, és diguéssim, el mateix que l'excursionisme a peu, doncs en bicicleta. És una manera de veure el món, doncs, sobre dues rodes, que ho veus amb una altra alçada i una altra velocitat que no pas caminant.
I era en bicicleta de muntanya o feies o en bicicleta de carretera?
En bicicleta de muntanya farà, diguéssim, uns 10 anys que vaig fer muntanya.
O sigui, la competició vas començar amb bicicleta de carretera?
Sí, de carretera.
Molt bé.
Sí, sí. Sí, en aquella època encara la muntanya era... no existia,
no
hi havia bicicletes tampoc per anar per la muntanya.
La bicicleta de carretera ja no ho practiques, ja no ho fas massa o què?
No, la tinc. La tinc a vegades per entrenar una mica, però el que faig servir més és la de muntanya.
Està bé.
Sí, sí.
O sigui, llavors, com nosaltres com a centre ho veus factible, que vull dir que ja sé que hi ha molta gent aficionada que segur que tinés...
Sí, home, perquè també és un tema que toques la muntanya...
Sí, no,
i...
això sí, esclar.
I clar, vulguis o no, i també per la canalla és molt maco, vull dir, als nens els agrada molt anar amb la bicicleta per la muntanya.
Aquí a Sant Feliu s'ha creat aquesta colla dels rampoines, no? Que ja,
sí.
Diguem, ja, diguem que ens han pres ja la secció, no? De bones maneres, eh? Vull dir, no,
perquè depèn de com tu ho enfoquis, no? Per exemple, nosaltres, clar, jo... Estic a l'Esport Ciclista Calderí, doncs que nosaltres, per exemple, ara estem fent sortides els dissabtes al dematí, doncs per captar canalla i fem una escola de ciclisme. I aquí pot venir tants pares, mares, avis, vull dir, és una manera de que la gent vingui en bicicleta.
Sí, escola de ciclisme ensenyar a anar en bicicleta.
Més o menys,
vol dir això?
Sí.
Si el nen que no sap anar en bicicleta, per comptes
de... Bueno, ensenyar-li, ja has de saber.
Ah, val.
Sí, és a partir de més o menys de 9-10 anys i després, clar, els ensenyem més que ensenyar a anar en bicicleta, sinó a saber fer servir l'eina que dus i saber fer anar els canvis. Si en un moment tens un percans d'allò que se punxa la roda, doncs ensenyar-li com s'ha de canviar la roda. I, bueno, i veure una mica més a l'entorn del poble.
Clar, això d'escola, ja em veig per quan el papa que no es vol deixar-se els ronyons darrere del nano, que hi vagi el Jaume que l'aguanti ell, no? Que, suposo que pot, això de, potser us heu trobat algun cas, no?
No, no? Bueno, més que ajudar-los a que s'aguantin a la bicicleta, empènyer-los en un moment donat que estiguin cansats, això sí que hem hagut de fer-ho. Vaja, jo quan vaig començar, els que me'n van ensenyar a mi també m'ho van fer, no? Vull dir, això és el canvi és generacional, no?
Més que res motivar, no?
Sí.
Donar la motivació que fa falta en un moment
puntual.
El que
passa que s'ha de fer, diguéssim, les excursions, el que intentem més que els nens no els hagi d'arribar amb penya, sinó que els de fer que portin un ritme i que arribin a casa amb ganes de que el proper dia els hagis dit, coi, m'ha sigut curt això, i tinguin ganes de tornar. Perquè si el primer dia els fas cansar molt,
no, no
l'altra vegada ja no vindran.
No esgotar-los, perquè si no... Això és el mateix que amb la muntanya, vull dir, com li fotis una excursió llarga també. Vull dir,
el primer dia no faràs anar-los a pujar, no sé, vull dir, sí, sí. Aniràs molt lluny, sinó sí, sí. Faràs una excursió per aquí a prop.
Bé, doncs això que dèiem de la secció dins de la ràdio ciclista, del centre, diguem que són paraules majores al moment, que tot i cap, jo crec que a nivell de centre és veritat.
Home, clar, jo trobo faltar perquè representa que jo sóc ciclista, vull dir, però clar, ara en aquest moment també, vull dir, estic ara ficat a Caldes, no? Però si hi hagués aquí, bé, per exemple, ara nosaltres a les... La temporada la fem de febrer a octubre i normalment a partir del novembre i ara aquesta època surto doncs, per aquí a Sant Feliu, no? I, doncs, bueno.
Podríeu aprofitar
sí.
Doncs aquí.
Sortiria per aquí, exacte.
Doncs això que dèiem de la bici a la ràdio i has estat rumiant que alguna vegada hem parlat de venir a fer
sí,
a partir
sí.
De l'any que ve.
Es poden explicar moltes coses sobre la bicicleta, vull dir, no només és el vehicle, sinó que, clar, també és una persona que has de saber el que has de portar, com t'has de comportar del de la bicicleta, que has de fer, depèn de quins casos, vull dir, no només és pedalar, sinó és viure.
Seria una secció ambiciada, no? O
sí.
No sé quina... Em sembla que és a Granollers, que per comptes de dir-li bicing, el servei aquest públic li diuen ambiciat. Vull que, sí, em sembla que és això a Granollers que li diuen ambiciat. Per tant, podria ser la secció ambiciada d'anem a la muntanya, no?
Sí, home. Sí, o sobre rodes.
O sobre rodes també seria possible. Molt bé, doncs això ho hem d'acabar d'anar lligant. A veure si el gener, febrer tenim...
Sí, home, no, jo estic disponible, vull dir, no tinc cap problema en venir aquí i fer-vos quatre paraules sobre el meu món de la bicicleta.
Molt bé, i després doncs, pel tema del centre ja... Això ja has anat parlant...
Sí, home, són coses que, clar, doncs no costen d'engegar les coses i trobar gent que també es vulgui responsabilitzar de fer les excursions i tot, vull dir, no només és agafar, sinó que nosaltres, per exemple, a Caldes el que fem... editem un llibret de totes les sortides que fem de tota la temporada, vull dir, això és feina que has de fer prèvia a les sortides i a les excursions, igual que feu vosaltres amb les excursions a peu, que programeu una excursió cada diumenge, no?
Ho teniu gravat en GPS o hi ha aquestes coses? Teniu rutes en GPS que dius,
sí.
Jo no sé on anar però agafo o aparatet i escolta, sí. Ja me'n surto ell sol.
Exacte, tenim una plana web i després els molts companys que porten el GPS, les rutes que els agraden molt doncs les pengen
a
les web. Sí.
Molt bé. Mm.
Per tant, que si hi ha algú que vol venir, on podem anar? Pots entrar a la web i descarregar-te sortides.
Jaume, quina és la web? Només perquè si algú se la vol apuntar ja podrà entrar.
Esportciclistacalderic.net.
.net, molt bé.
Sí.
I bueno.
Bé, no, que m'estaven renyant via interna. Tens tota la raó, mirada. I si algun moment vols dels engegar el micro que tens no intern sinó extern, també endavant, eh? Ara dius que no tens veu, oi? Molt bé. No res, doncs... estem acabant, ja falta un minut i poc. Gràcies per venir.
A vosaltres.
Per deixar la gralla, que això també és un altre tema que...
Sí,
si us has deixat la gralla i has baixat...
Estic amb la colla del geganters, que diumenge dia 13, el dia de la Marató, també sortiran els gegants i ens podran escoltar els grallers d'aquí Sant Feliu.
Amb els nomatabalis.
Bueno, vindrà una petita representació per acompanyar-nos.
El dia 13, el dia de la Marató i el dia de les eleccions. A d'allòs.
De les consultes.
Allí fem eleccions. Bueno, fem consulta popular.
De moment, Jaume, els geganters o els gegants no van a bicicleta encara.
No,
i podran anar
pot
més
ser tard, difícil.
Molt bé, doncs us deixem i fins la setmana que ve que anirem a la muntanya.